Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. L'ocupació de les UCI se situa als nivells del final de la primera onada de coronavirus. Segons les dades que ha publicat el Departament de Salut aquest matí, ara mateix hi ha 111 pacients a la unitat de cures intensives, 6 ingressats menys que ahir. Pel que fa a la velocitat de transmissió en les darreres hores, baixa 0,2 i se situa ara en 1,02, mentre que el risc de rebrot es manté en 63. Salut ha notificat 4 hospitalitzats més a causa de la Covid i ja n'hi ha 399. Els grups escolars confinats baixen a 266, dos menys que ahir. No hi ha cap centre tancat completament, però 147 tenen algun grup aïllat. I el Parlament acaba d'aprovar el seu pressupost de 65 milions d'euros per a l'exercici del 2022. Uns comptes no exempts de polèmica perquè no hi ha entesa sobre si el cost de l'IRPF de les dietes l'han d'assumir els diputats o ho ha de fer la cambra. El cost estimat d'aquesta despesa és d'un milió d'euros i la cambra ja té reservats aquests diners per si finalment ho ha d'assumir. Tant la CUP com els comuns han votat en contra dels pressupostos per aquest motiu. Consideren que els diputats ja cobren prou com per assumir ells mateixos el cost dels impostos de les dietes. I cinquè dia avui de vaga de Renfe. Les aturades d'avui són per franges i algunes d'aquestes només estan convocades per un dels dos sindicats que estan fent la protesta. La primera de les franges, la de les 7 del matí a les 9, estava convocada pel sindicat ferroviari. La incidència ha estat mínima i el 85% dels serveis mínims s'han complert. Les següents franges d'aturades són des de les 12 del migdia a les 4 de la tarda i aquesta està convocada només pel sindicat CEMAF de 6 a 10 de la nit i està impulsat tant pel CEMAF com pel sindicat ferroviari. Demà l'aturada torna a ser de 24 hores i s'espera que torni a ser una jornada caòtica de Rodalies. I la multinacional austríaca Kronospan farà una inversió de 180 milions d'euros a Tortosa i crearà 180 llocs de treballs directes. Suposarà la inversió estrangera més gran feta mai a la zona. Kronospan és una empresa especialitzada en la producció de planxes de fusta per a mobles 100% sostenibles que a través de tractaments i processament permeten el reciclatge i un nou ús pel material. L'Ajuntament de Tortosa, el conseller d'Empresa Roger Torrent i Kronospan tenen previst comparèixer aquest mateix matí per anunciar aquesta inversió de 180 milions d'euros. Més notícies. Segons un estudi de la UPF, la llei que regula els lloguers ha fet caure l'oferta d'habitatges. Aquesta és la principal conclusió d'un informe elaborat per la Universitat Pompeu Fabra que apunta que el mercat de pisos en lloguer s'ha reduït més d'un 10%. A més, l'estudi assenyala que amb la llei de rendes han baixat un 5%, però explica que aquesta baixada ja era la tendència abans d'aprovar la normativa. Josep Maria Raya, professor de la UPF i autor d'aquest informe, ha explicat en una entrevista al matí a Radio Estel que la llei ha aconseguit l'efecte contrari del que buscava perquè els propietaris amb pisos al mercat reaccionen negativament davant la regulació.
És que aquests habitatges en lloguer, primer els propietaris no els mantenen perquè no tenen incentius a conservar-los en bon estat, comencen a haver-hi alguns, els més aversos al risc, que els venen i per tant fan el mercat de lloguer més estret, que és justament el contrari del que necessitem, i es comença a construir menys per un inversor que situï habitatges en lloguer.
Raya creu que la solució de les administracions passa per oferir pisos en lloguer social assequible. L'estudi diu que a Espanya només un 2,5% del parc d'habitatges es destina a lloguer públic, quan a Europa la mitjana és del 20%. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Hores després de conèixer els resultats de la Duo Diligents del Barça, s'ha sabut que l'actual president Joan Laporta hauria pactat amb la Lliga que les pèrdues del club no afectin a l'aval de 125 milions d'euros que va haver de presentar per ser president. Segons ha avançat La Vanguardia, Laporta vol que les pèrdues econòmiques del club s'imputin a la junta anterior i no a l'actual, que és qui ha signat els últims números, amb un deute de 481 milions d'euros. Concretament, el president blaugrana ha demanat només fer-se càrrec de la segona meitat de la temporada des del moment en què va assumir la presidència del club. Si s'acaba fent efectiu, seria excepcional, perquè la normativa indica que la responsabilitat dels comptes és d'aquí el signe al final de temporada, encara que hi hagi hagut un canvi de poder a la meitat del curs. i primeres declaracions de Messi a la premsa francesa després d'abandonar el Barça. L'argentí és la protagonista de la portada de la propera edició de la revista France Football, la publicació que d'aquí menys de dos mesos ha de dir el nom del guanyador de la Pilota d'Or, el millor jugador de l'any. Messi reconeix que no es va equivocar en referència al seu fitxatge pel Paris Saint-Germain aquest estiu, un cop comprovat que no tenia lloc al Barça. L'entrevista a Messi apareixerà publicada aquest dissabte, on també hi haurà la llista completa dels finalistes de la Pilota d'Or, tant masculina com femenina. L'ex del Barça és l'últim guanyador del trofeu després que l'any passat es suspengués el premi per la pandèmia.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
Del matí, estem en directe al matí a Ràdio Estel. Us ho anunciàvem des de l'inici del programa d'avui. Ho llegíem, de fet, fa només uns dies, que un de cada cinc joves espanyols d'entre 15 i 29 anys resta importància o fins i tot nega, si ho heu escoltat bé, fins i tot nega l'existència de la violència de gènere, reduint-la només a un invent ideològic. Es tracta d'una xifra preocupant que s'ha duplicat en els darrers 4 anys, segons dades del baròmetre sobre joventut i gènere de la Fundació d'Ajuda contra la Drogadicció. El 2019, fa 2 anys, el 12% dels joves negaven l'existència de violència de gènere. Avui representen el 20% del total de la població d'entre 15 i 29 anys. Amb tot, tant ells com elles admeten haver presenciat actituds de violència de gènere en el seu entorn més habitual. Les més esmentades són, per exemple, revisar el mòbil, controlar el que fa la parella, dir-li amb qui pot i amb qui no pot parlar o sortir, o insultar i humiliar la mateixa parella. A més, cada vegada doncs, hi ha més joves que consideren que la violència és inevitable, habitual, i que si és d'intensitat baixa, doncs que no suposa un problema. Bé, en els propers minuts, avui al matí a Ràdio Estel, volem reflexionar sobre aquestes xifres tan preocupants. D'una banda, amb la Thaís Gutiérrez, ella és periodista i autora del llibre Ni forts ni valents, publicat el 2020 en català per l'editorial Bridge, un llibre que s'endinsa en un tòpic estretament relacionat amb la notícia que llegíem fa uns moments, com els estereotips derivats de la masculinitat tòxica condicionen els nens i el seu esdevenir adults. Thaís Gutiérrez, bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
I també avui ens fa especial il·lusió doncs, saludar a la Núria Pociello. Ella és directora de la Fundació Aroa, una entitat que treballa pel dret a una vida lliure i plena des d'una mirada holística i feminista. Què tal, Neus? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda també al matí a Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies a les dues, com deia, per estar amb nosaltres i tractar aquest tema, que clar, és que crida molt l'atenció, no? Un de cada cinc joves considera que la violència de gènere no existeix. A veure, Thaís, vols començar tu? Què estem fent malament?
Sí. No ho sé, tinc la sensació que moltes coses, perquè és gravíssima la xifra i és gravíssim que el fenomen vagi en augment. És a dir, que en aquests últims anys això ha augmentat. Jo crec que estem fent diverses coses malament i segurament la primera ha sigut polititzar la violència de gènere, és a dir, convertir-la en un assumpte polític i des dels partits d'extrema dreta a vendre-ho com ideologia de gènere, com si això no fos un problema social gravíssim i fos una qüestió política. Jo crec que aquest és un error molt gran perquè És que si repassem les xifres, alerta, tenim 1.113 dones assassinades des de que es va començar a comptar a Espanya, que va ser el 2003, que va ser quan vam començar a fer el recompte, pròpiament, de les dones assassinades, i en el que portem d'any ja n'hi ha 34. És a dir, amb aquestes xifres a la mà, que algú s'atreveixi a negar que tenim un problema gravíssim amb la violència de gènere, que és un problema estructural de la nostra societat, em sembla al·lucinant. Per tant, crec que hem de despolititzar completament aquesta qüestió, traslladar-ho al camp social i començar a abordar-ho, en primer lloc, amb l'educació, que per mi és fonamental.
Avui en parlarem, de l'educació, quin ha de ser el seu paper per tractar aquest tema. Núria, no sé com ho veieu vosaltres també des de la Fundació Oro, estic convençuda que haureu tractat aquestes xifres.
Mira, nosaltres des de la Fundació també penso que no es tracta de que estem fent malament, sinó es tracta no es tracta de fer bé o malament les coses, sinó que la violència, com deia la Thais, la violència masclista és una problemàtica social de base, és la manifestació d'una estructura i funcionament social fonamentada en les desigualtats de les persones per qüestió de gènere. Sí? Per tant, està altament vinculada amb tot allò que les persones aprenem i a socialitzar-nos i tots aquells factors que tenen a veure com ens construïm com a persones, la cultura, l'educació, les relacions socials, etc. No? Per tant, té un paper essencial en el que fa el masclisme. No? L'educació és molt important en tot això. Educar, m'agradaria matitzar el concepte, no?, de que, com deia la companya, l'educació és superimportant. Què significa educació? Sí, és acompanyar i, per tant, donar eines per discernir i facilitar que les persones puguin créixer i construir la seva vida entorn valors fonamentats amb el respecte i la tolerància, sí? O sigui, hem d'aconseguir fer éssers lliures en el sentit de no fer el que vulguem, sinó de que puguem viure la nostra vida com nosaltres volem, no? I penso que aquest matís és molt important en quant en referim a l'educació. Llavors, una altra cosa també que m'agradaria remarcar és el tema, no?, de què estem fent malament. Doncs mira, jo potser primerament marcaria que una de les coses que estem fent malament i que tenim la responsabilitat és trencar amb la creença aquesta de que la violència masclista és una cosa d'abans, sí? És una cosa que nosaltres com a societat ja tenim superada. Aquesta creença fa molt mal perquè no és així, no? La realitat, com mostren les dades, no està superada i sí que és veritat que adopta altres formes adaptades a la societat, no? A la nostra manera de viure, però hem de trencar amb aquesta creença de pensar que era una cosa dels nostres avis i àvies i que ara, avui en dia, això està més que superat.
De fet, el govern espanyol, concretament el Ministeri per la Igualtat, doncs va aprovar aquest estiu un paquet de mesures per lluitar contra la violència masclista. Al setembre, el Parlament Europeu va tipificar la violència masclista com un eurodelicte i l'equiparava al terrorisme. Però no sé com ho veieu vosaltres. N'hi ha prou amb tot això?
Jo crec que no. Jo crec que està bé. Ens felicitem que hi hagi aquestes mesures, que hi hagi més marc legal. També crec que és una manera de llançar un missatge a la societat de la gravetat de la qüestió de la que estem parlant, no? Equiparant el terrorisme, és a dir, és un missatge molt contundent, però què fan falta? Fan falta, és a dir, està molt bé que hi hagin marcs legislatius, però fan falta recursos per lluitar contra la violència de gènere. Al final, el que necessitem, les lleis estan molt bé, però també hem de baixar la realitat, és a dir, es necessiten recursos, es necessiten diners, per tant, hem de dotar, no?, d'haver dotacions pressupostàries per lluitar contra tot això, i després jo crec que tornem al que comentava la companya, que és un tema d'educació. Per tant, també hem de posar recursos a l'educació perquè hi ha tota una feina que han de fer les famílies, però jo crec que també hi ha una feina que han de fer des de les escoles, amb criatures des de ben petits, perquè això entri als currículums i perquè hi hagi una educació en perspectiva de gènere on s'abordin aquests temes des de P3. És a dir, que hi hagi un recorregut llarg i que s'acompanyi els infants en tot aquest coneixement, perquè jo crec que la clau del canvi, sobretot en el cas dels nens, que és el que jo crec que fa més falta, passa per l'educació, passa per canviar aquesta mentalitat.
Tu creus que els nens tenen aquesta concepció, no? Diferent, més diferent que les nenes, eh?
No sé si els nens tenen concepció diferent. El que jo, escrivint el llibre i parlant, entrevistant amb molts experts, em vaig adonar, i que tothom em va llançar un senyal d'alerta, és que estem fent molta feina amb les nenes, les estem empoderant, les nenes són molt conscients de tot el que poden fer, d'on poden arribar. Tenim una generació de nenes que jo crec que creixerà molt potent, però per una altra banda ens hem oblidat dels nens. Aquest va ser el missatge, el llibre neix d'un reportatge, i el reportatge precisament em van llançar aquest missatge. Ens hem oblidat dels nens, segueixen patint els estereotips de gènere més antics, obsolets, encara que tu diguis, no, però si nosaltres a casa això no... És igual, hi ha una societat i hi ha tot un sistema que segueix tirant endavant a base de premiar els nens que segueixen aquest camí de la masculinitat més tradicional. Això és així i està actiu amb nens molt petits. Per això dic que hem d'activar el xip i ajudar a que aquests nens creixin amb nous referents, amb uns altres paràmetres i cap a un camí cap a la igualtat i cap al respecte. Per mi és l'assignatura pendent. Hem de centrar-nos en que no pot ser que els nens arribin a l'adolescència opinant amb aquestes xifres i dient que la violència de gènere no existeix.
Uh-huh. Núria.
Sí. Bueno, en relació a les mesures, uh-huh. Són passos endavant, sí? Són coses que cal tenir un marc legislatiu, però sí que és veritat que hem de garantir, no?, que es pugui complir aquest marc al 100%. No ens serveix de res poder tenir tot de mesures que ens ajudin a detectar casos de violència masclista entre l'adolescència i no tinguem els recursos, no els hi puguem oferir els serveis perquè aquests nois i noies puguin ser ateses per aquesta problemàtica, no? Llavors, és un peix que es mossega la cua, són necessàries, però cal continuar treballant, cal invertir recursos, cal fer més investigació, cal tenir dades, a part d'aquestes. Vull dir, és una cosa molt necessària, sí? En quant a poder garantir els drets de la infància, perquè això són drets, no? El treball, com deia la Thais, el tema del treball conjunt, penso que és important visibilitzar, no? I que els nens i nenes i els nois i noies reconeguin, tota la societat en general reconegui que aquesta violència masclista no és una violència que només pateixin les dones, sí? Que la patim totes les persones. Per tant, això què vol dir? Que totes les persones en som responsables i podem aportar el nostre granet de sorra per poder transformar-ho. L'ideal en l'educació, que seria el treball conjunt, no? Poder treballar les masculinitats tòxiques i poder treballar també les feminitats tòxiques, perquè les feminitats tòxiques, tot i que hem avançat, continua havent-hi feminitats tòxiques.
Mira, Neus,
no?
Núria, està molt bé que ho comentis, perquè justament doncs, la Thais Gutiérrez, ella és periodista i ha fet menció al seu llibre, no? Ni força ni valents. Tu parles, no, justament, d'aquesta masculinitat tòxica. Explica'ns a què et refereixes.
Bueno, per masculinitat tòxica s'entén, és com un mandat, és un conjunt de regles no escrites que bàsicament dicten quin és el camí correcte per ser un nen, un noi i un home, no? Aquest mandat passa per ser forts, valents, agressius, no mostrar els sentiments, no mostrar feblesa i rebutjar tot allò femení. Aquest, diguéssim, és el mandat tradicional, no? I que allò típic dels nens no ploren, que hi ha gent que ens sembla molt caduc, però que avui en dia encara està actiu. Això segueix funcionant des de amb nens molt petits, els que teniu nens a prop, jo tinc dos fills, dos nens, i ho he viscut aproximadament, us diria, a partir de P4, P5, això comença a estar molt actiu, i coincideixen els mestres, educadors, pedagogs, és a dir, és una cosa que funciona. La masculinitat tòxica també té un sistema com de premis i càstigs, és a dir, és encaixar el grup. Si tu segueixes els mandats de la masculinitat aquesta tradicional i ets fort i valent i ets així dur i tal, què obtens a canvi? Un premi, que és que ets acceptat al grup d'iguals, que és una cosa molt important pels nens. Què passa si et surts d'aquest mandat tradicional i ets un nen que li agrada fer dansa o que quan ve Carnestoltes li agrada disfressar-se de Frozen, o que és un nen que li agrada el color rosa.
O que li agrada pintar-se les ungles.
Per exemple, què passa? Llavors s'activa el càstig i el grup d'iguals el rebutja. Se'n riu, en fa mofa, i això segueix passant avui en dia. Tenim entorns on més progressistes, on diem, no, però si això no passa, no, si l'escola dels meus fills treballa molt, això. Sí, és cert, però al final la societat, en general, encara té molt actiu aquest mandat. I costa trobar models de masculinitat alternatius. És a dir, quan tu vas a buscar referents i dius, bueno, anem a donar-los als nens referents de masculinitat alternativa. Llavors se't posen els pèls de punta, perquè quins són els referents dels nens avui en dia? Futbolistes, youtubers, streamers, cantants de reggaeton... I quin model representen tots aquests nois? El model masculí tradicional. És a dir, costa moltíssim donar models a aquesta masculinitat alternativa que dèiem, i que al final és la que necessiten els nois, saber que hi ha altres maneres de ser home i que totes són bones i que totes són correctes. És a dir, aquesta tòxica és la que fa patir més els nens, perquè en el fons hi ha molts nens que senten que no poden expressar lliurement qui són.
Totalment.
És a dir, si a mi m'encantaria fer ballet, però jo sé que la classe se n'enriuran, al final renuncio al ballet, potser, i m'apunto a futbol, o... Però a part és que anècdotes jo crec que totes en podríem treure ara mateix, no? O a piscina vaig amb una tovallola rosa, perquè m'encanta el rosa, però tots els nens del vestuari s'estan enrient de mi tota l'estona, i al final què faig? Li demano al pare i a la mare que em canviïn la tovallola i que me'n posin una de blava. És a dir, al final, els nens acaben renunciant a la seva manera de ser.
Què passa amb els estereotips? Què passa? Que és una forma, no?, d'encasellar les persones, no?, de marcar i de dir com hem de ser, com hem d'actuar, què ens hem de posar, sí? I aleshores tot no contempla la diversitat, no? No contempla la llibertat. Llavors, què passa? Que quan una persona sent algú diferent, vol una altra cosa que socialment no estaria englobat a dins d'un gènere o un altre, aleshores ets jutjat, no? Aleshores, amb aquest... es produeix directament un judici social. Clar, els nens i nenes, les persones joves, què és el que volem, no? Que la societat ens accepti, que la societat, no?, ser reconegudes per les altres persones. Clar, aquí juga tot un treball emocional, no?, i implica tot un procés de maduresa emocional molt gran perquè l'infant, no?, els nens i nenes puguin viure això de manera favorable, no?, i superar i ser lliures. Aleshores, bueno, és un problema de que els estereotips ens encasellen, és com si estiguéssim a dins d'una gàbia, d'una presó, i no ens deixen a tothom, no?, a qualsevol persona, poder expressar-nos, fer sentir el que volem. Tema emocions, bueno, doncs és un tema molt interessant, no?, i important en aquest aspecte, perquè, clar, les emocions està totalment, pel que fa a les masculinitats, expressar, no?, qualsevol tipus d'emoció, menys la ràbia, no?, serien hasta les emocions. N'hi ha que es poden expressar i n'hi ha que
altres,
no...
Clar. Tenim res, 7 minuts aproximadament encara. Tractarem un altre dia, perquè, clar, queden moltes coses sobre la taula. Avui estem compartint aquest altre punt de vista amb la Thaís Gutiérrez, periodista i autora del llibre Ni forts ni valents, publicat el 2020 en català per l'editorial Bridge, també amb la Núria Pociello. Ella és directora de la Fundació Aroa, que és una entitat, doncs, que treballa pel dret a una vida lliure i plena des d'una mirada holística i feminista. Clar, estem recollint aquestes dades de la Fundació Ajuda contra la Drogadicció, no?, que recordem, és que s'han d'anar recordant i marcant que un de cada 5 joves espanyols entre 15 i 29 anys resta importància o fins i tot nega l'existència de la violència de gènere. Creieu que coincideix aquesta crescuda que dèiem que ha augmentat respecte al 2019 amb la crescuda dels partits d'extrema dreta a l'estat espanyol? Creieu que hi té alguna relació, Thais?
Sí, jo crec que sí que hi ha una relació. Està clar que l'auge de Vox, la seva entrada al Congrés, és a dir, amb el seu discurs convertint la violència de gènere, minimitzant-ho i convertint-ho en això d'ideologia de gènere que en diuen ells, negant aquest problema, jo crec que al final això el que fa és crear un relat que acaba calant en determinats sectors de la societat. Està clar que al final els joves estan molt influenciats directament pels seus pares, per les seves famílies, per tant, en aquests entorns on arriba aquest missatge de l'extrema dreta, calen aquestes famílies i arriba també el jovent. Per mi hi ha una relació directa, està clar. I també crec que hi ha una certa... una part del jovent, dels nois en masculí, que viuen aquest auge del feminisme com un atac directe als seus privilegis. I davant la por de perdre aquests privilegis, quina és la reacció? L'atac. Per tant, començo a negar tot el que suposa, no?, una de les grans lluites feministes, que és lluitar contra la violència de gènere. Aquesta gent, la resposta que té és negar-ho, minimitzar-ho, qüestionar-ho, tots els discursos de les denúncies falses, és a dir, tot això, totes aquestes fake news, que en el fons són un gran atac al moviment feminista, jo ho interpreto com un grup d'homes que se sent, que té por, que se sent qüestionat i que veu els seus privilegis perillar. I davant d'això, ataquen. I sí, per mi això, tot això està molt relacionat.
Sí, nosaltres que fem, no?, que fem, bueno, fem molta diversitat d'accions, no?, en relació a aquesta temàtica, però sí que és veritat, no?, que és una temàtica que ja per si sola produeix un rebuig, no?, i la persona que no estàs fent la intervenció moltes vegades també es posa en aquest posicionament d'alerta, de defensa, davant d'una cosa que simplement és agafar la responsabilitat. No hi ha, no parlem de culpables, sí, sinó hi ha aquesta realitat social i ens hem de fer responsables. Això que explicava la companya ressona molt, no?, perquè nosaltres amb les intervencions que fem en els instituts sí que ens trobem, no?, amb els grups de joves que inicialment, i a vegades costa molt, no?, treballar, perquè és tot un procés, però inicialment sí que es produeix moltes vegades aquest rebuig, no?, especialment dels nois davant la temàtica, perquè se senten qüestionats, no?, se senten...
com atacats, no?
Sí, exacte. I com que els estàs fent culpables d'algú, no? I nosaltres sempre els diem no sou culpables, simplement és aquesta la realitat. I penso que és molt important també fer les intervencions educatives amb referents masculins i femenins, perquè així vegin també que no només treballem aquestes temàtiques les dones, no només és una qüestió de dones, sinó que hi ha molts homes que estan també implicats en l'erradicació de les violències masclistes. No?
Núria, Thais, ens queden ara sí que pocs minuts, però abans d'acomiadar aquest altre punt de vista, volíem saber com viure en una societat més justa, tolerant i feminista està a les nostres mans, creieu que sí, i per on creieu que caldria començar? Thais.
Sí, sí, està a les nostres mans, sí, jo crec que l'educació, el que dèiem, és clau. Per mi, el missatge, si hagués de resumir, diria que caldria deixar clar que el feminisme no és una cosa de dones, el feminisme és una cosa de fer la societat millor, més justa, més igualitària, i que, per tant, és una lluita que hem de compartir, homes i dones. I això els nens ho han d'aprendre des de ben petits, que el feminisme farà que la vida i que la societat sigui millor per tots, per les dones, pels homes, pels nens i per les nenes, i passa per això.
Núria.
Bueno, doncs jo una miqueta en aquesta línia, no? Penso que és molt important que eduquem a les persones a que puguin desenvolupar un pensament crític, no? Que no ens deixem influenciar. Penso que també vivim en uns moments de crisi social on les persones cada vegada estem més desvinculades de nosaltres mateixes, i sí que la imatge, no?, el que porta la corrent és on posem la mirada, no?, a deixar-nos influenciar. Llavors penso que això és molt important, així com també que els centres educatius, les persones referents dels nois, nens, noies i de totes les persones que estan en els centres educatius tinguin la consciència, no?, i actuïn en concordància amb això. És molt important de que treballem plegades i que estiguem interrelacionades fent l'adolescència conscient, sí? És molt important ajudar-los a identificar per poder transformar, no?, i s'impliquin en aquest canvi i transformació social.
Núria Pozzielo, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, directora de la Fundació Aroa, també a la Thais Gutiérrez, periodista i autora del llibre Ni forts ni valents. Moltíssimes gràcies de debò a les dues. Emplaçarem, doncs, a aquesta tertúlia un altre dia per acabar de tractar tots els temes, perquè déu-n'hi-do.
Sí,
I res, nosaltres seguim avançant avui al matí a Ràdio Estel. No marxeu perquè, mira, arribem amb els senyals horaris a 11:45 del matí. Tot seguit ja ens espera a l'Espai Plusvàlua Dones amb Mireia del Pozo, aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-1768. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial. Hey, hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Sleep to late night, sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use. Or do my bad habits lead to white eyes?
Déu-n'hi-do quina marxa portem al matí a Ràdio Estel. Això és que ha entrat Mireia del Pozo a l'estudi. I és que tot seguit, com dèiem, la Mireia la tenim aquí i el Plusvalo a Dones, al matí a Ràdio Estel. Els dimarts i els dijous ja sabeu que estan amb nosaltres al magazín, doncs, amb un espai on abordem un tema en relació a la dona, el lideratge femení, a l'emprenedoria, a l'economia, a la salut, l'edatisme, la violència de gènere, entre altres temes. Mireia, com estàs? Mireia del Pozo, bon dia.
Molt bon dia, Mercè. Molta molt bé, marxa. ballant amb aquesta música.
Aquesta música que ens posa el José. Per cert, però tu no et fa falta música, eh, ja? Perquè jo no sé per on paraves ahir a la tarda, que em vas escriure aquell WhatsApp. D'on sorties,
Mireia? A veure, ara estic pensant, ara no recordo on estàvem ahir al matí. Ah, sí, al matí estàvem a la televisió, al migdia quan et vaig escriure, aleshores estàvem entrant al l'ICAP, al Col·legi de l'Advocacia.
I després em sembla que també et va donar temps a fer més coses.
Sí, clar, perquè ens vam adherir al manifest que va fer el Col·legi de l'Advocacia en defensa dels drets humans de les dones de l'Afganistan. Aleshores jo hi era, la primera part estava doncs com a plusvalua dones, com a directora, i la segona part estava en representació del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, on la presidenta va demanar que el centre s'adherís a aquest manifest, perquè realment és molt, molt fort. Mm. Per dir-ho d'una manera fina, eh?
Sí, sí, totalment.
Molt fort. Hi havia l'Eugeni Gay, l'ex degà, i hi havia el Gonzalo Quintero Olivares fent una reflexió francament molt profunda de com ha actuat, per una banda, l'estat espanyol, el govern, que no ho ha fet amb prou de contundència, en quant a Europa, a nivell europeu, de demanar que realment la Unió Europea s'impliqués en base al principi d'ingerència. El principi d'ingerència és un principi que es pot fer servir també a nivell internacional, de dret internacional, i és precisament quan tenim el deure d'entrar, i tenim el deure d'entrar a ajudar, però d'una manera real i efectiva, a totes aquestes dones. Pensem que totes aquestes companyes, perquè al cap i a la fi totes som companyes que estan allà, no poden estar fent el que ara fem nosaltres, o com hem vingut.
Tal qual, però Mireia. O coses ben senzilles, eh?
O aquesta música.
Uh-huh. Escoltar aquesta música, sortir al carrer... Bé, sí. Mireia, déu-n'hi-do, però avui quin tema ens portes del Plus Valor? Doncs?
Avui parlem de turisme.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Recordem que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, menció Premis Tapping TV, i avui, Mireia, ens ho avançaves, parlem de turisme al Plusvàlua Dones.
Com esteu, plusvaluadones? Efectivament, avui parlem de turisme, i parlem de turisme perquè responem a les vostres moltes preguntes que ens heu anat enviant al llarg d'aquests mesos. I al curs passat, lògicament, amb la situació generada pel Covid, moltes de vosaltres, i també alguns de vosaltres, doncs estàveu a casa en situacions d'eres o ertos. Realment sou moltes les que treballeu a l'hostaleria, a hotels, en el món de l'oci, i ens vau demanar i demanar ajuda, la vam resoldre. Però pensàveu que la situació, i que en aquests moments ja estaríeu de nou treballant, i no és així. Per això avui tenim aquí a la més gran de totes, la doctora Daniela Freund. Bé, encara no és doctora, li falta un mes perquè us aporti llum i ajudi. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side.
7 minuts que passen de 11:45 al Plusvàlua Dones aquí al matí a Ràdio Estel, i ens estava avançant la Mireia. Avui donem la benvinguda a la nostra taula a Daniela Freund. Ella és coordinadora del grau de turisme a IQS School of Management. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies per l'invitació.
No, i a part, Mireia ens explicava doncs també l'origen, que a mi m'encanta l'origen del cognom de la Daniela Freund, eh? Explica'ns, amistat, eh? És
exacto.
En alemany.
En alemany quiere decir amigo. I aquí estamos, entre amigues.
Entre amigues, no? Fent el plusvalua dones, que això és el més maco.
Absolutament.
Avui també contem amb Olga Ortiz, advocada matrimonial i penalista, titulada en lideratge femení i membre de la Comissió Dret Civil del Parlament de Catalunya, consellera del Plusvàlua Dones. Olga, com estàs?
Hola, bon dia a totes.
Molt bon dia, gràcies per estar també amb nosaltres avui via telefònica. I ara nosaltres només anunciem, eh?
Sí,
Mireia, avui
correcte.
La col·laboració molt, molt especial serà d'aquí uns minuts. Podrem connectar amb Yolanda Piedra. Ella és presidenta de Cluster Marítim de Balears i Catalunya. Tindrem aquesta connexió telefònica, atenció, des de Madrid, eh? Perquè sí, ens parlarà del que està passant allà avui.
Del,
eh?
del que s'està fent a Madrid, però amb el Parlament Europeu, eh? I amb tot el que és la Unió Europea. Aleshores, la tenim allà d'enviada perquè ella, com tu deies, és la presidenta i, a part, és una plusvàlua dones, que és la que tenim allà. A més, està coordinant aquestes jornades d'igualtat.
Que és una trobada europea, no?, com ens estaves explicant.
Sí,
doncs
sí,
això
sí,
serà
sí,
d'aquí
sí,
uns minuts, però abans avui, doncs, aprofitant que tenim a Daniela Freund aquí al Plusvàlua Dones, li volíem preguntar qual és la situació, no?, de la mujer en el sector turístico actual.
El sector turístico es un sector que tiene
un alto porcentaje de mujeres. Estamos hablando de un 58% de mujeres. Entonces, es un sector realmente, una industria altamente femenina. No está tan bien, como ya lo avanzaba Mireia, podría estar muchísimo mejor, porque realmente el COVID ha afectado mucho y ha visibilizado las debilidades que tiene este sector.
Claro, porque ¿cómo ha impactat realment el COVID dins aquest sector?
Ha impactado muchísimo. No sé si los que pasen, ¿no?, por aquí, por Cataluña o por, bueno, casi Europa en general, verán que hay muchísimos hoteles aún cerrados, siguen los hoteles cerrados. Claro. Recién ahora empiezan tímidamente, claro, a abrir. Hemos visto, por ejemplo, a nivel de cruceros también cómo ha disminuido muchísimo toda la afluencia que habían de cruceros y vuelos. Mismo si uno va ahora al aeropuerto, no está como estaba antes. Tampoco se trata de recuperar ese turismo masivo, porque, uh-huh, bueno, siempre apostamos por un turismo responsable, sí, pero el turismo realmente es una fuente de valor, si está bien gestionado, y todavía queda mucho camino por recorrer.
Clar, ens parlaves, li deies a la Mercè, un 58% de dones, de mujeres, en el sector turístico, d'este impacto COVID, pero justamente lo que nuestras oyentes nos piden, que lo tocamos el curso pasado, és aquest que ha caigut una mica l'esperança en elles que treballen en aquest sector, perquè, com ens deia la Daniela, malauradament encara hi ha hotels que no han obert les seves portes. Les grans cadenes, Mandarin, han pogut reobrir, Hilton ja fa molts mesos, però hi ha altres cadenes, Guitar també ha obert, hi ha altres cadenes, Daniela, aleshores, en aquestes persones, què els hi diem? Tu que estàs aquí tant i que tens totes les xifres, es podran reincorporar aviat?
Sí, sí, sí. A ver, la esperanza no se pierde y en principio las previsiones son muy buenas para el sector turístico. Seguiremos viajando con muchísimas ganas o más ganas aún.
Qué bé.
Home, jo tenim ganes.
Absolutament, absolutament. Sí.
Pasa que no está yendo todo lo rápido que se espera porque, bueno, han habido muchas olas, claro, la quinta, sí, ola, etcétera, uh-huh, y, bueno, está costando un poco que se recupere el ritmo, uh-huh, pero hay mucho potencial de futuro. Uh-huh. Recomendaciones, capacitarse en la medida de lo posible, es un buen momento ahora, uh-huh, para capacitarse, formación, entrar en lo que serían, por ejemplo, habilidades digitales que se van a necesitar, aunque es un sector muy presencial, pero las habilidades digitales se necesitan muchísimo, por lo cual es un buen momento para coger aire, de alguna manera, capacitarse y luego regresar con más ganas aún y seguro que hay
y con
futuro.
Más fuerza que nunca, ¿no, Mireia? También, sí, sí. Aprovechando que tenemos la Daniela, ¿sufren discriminación laboral las mujeres en el sector turístico?
Sí, sí, lamentablemente sí, un poco como en todos los sectores. Lo que sí es cierto es que, por un lado, a nivel de mujeres directivas, que estamos hablando de un porcentaje de un 30%, es mejor que en otros sectores, como puede ser la construcción, que es un 3%, sí, o el sector del motor, que es un 7%. Así todo, aspiramos a que sobrepase el 30%, ¿eh? No es que sea. Pero bueno, no, si lo comparamos, ¿no?, relativamente con otros sectores, no está tan mal. Mira, hace unos años salía un informe que Turijobs, que es un portal de empleo, había publicado, donde se les preguntaba a las mujeres del sector turístico y decían en un 64% que sufrían discriminación. Ahora en el 21 se ha vuelto a repetir y lo dicen en un 75%. Esto de alguna manera puede ser un poco descorazonador, ¿no?, y decir porque hay más. Yo quiero entender que de alguna manera somos más conscientes de estas barreras. Entonces hay una cita que me gusta mucho de María Zambrano, que dice, porque solamente la libertad, cuando se acerca, hace visible la esclavitud. Entonces yo creo que somos más conscientes de estas barreras y yo querría interpretar así este porcentaje, ¿no?
Aleshores, per eliminar aquestes barreres, Daniela, des del món del turisme, com pot el turisme contribuir a la creació d'oportunitats de feina per les dones?
Bueno, por un lado es importante que todo lo que son las políticas públicas, que hay muchas y buenas, se cumplan, porque ahí todavía hay cierto recorrido en cuanto a cumplimiento, ¿no? Tenemos leyes, etcétera, que que abogan, ¿no?, por minimizar las barreras, pero no se están cumpliendo todo lo que se podría. Después, presupuestos con enfoque de género y que la voz de las mujeres, las asociaciones de mujeres, por ejemplo, que esta gestión participativa se pueda realizar. Datos, necesitamos más datos también para saber un poco cómo realment està latiendo, no, el sector.
És molt important, més enllà d'aquestes polítiques públiques que fa tants anys que demanem, el tema que acabes de posar damunt de la taula de pressupost. O el pressupost té mirada de gènere o no hi ha manera. No hi ha manera, perquè estem parlant d'un 58% de les dones. La Daniela ens diu que el 30% de les dones són directives, però, per tant, des d'un punt de vista molt més d'aquestes dades.
Sí.
Fixeu-vos en aquest 58, en aquest 30, per tant, és baixíssim. Hem de saber llegir les dades. Aquest 30 no és un 30 real. O sigui, estem parlant d'aquest 58. Mm-hmm. Un 58 que, per tant, vol dir que hi ha moltes més dones com es. I, en canvi, quan arribem a la direcció, què passa?
El sostre de vidre, no?
Absolutament, mm-hmm. Absolutament. Sostre de vidre, terra enganxós...
Mireia, però també afegir, ara que estava escoltant amb atenció a la Daniela, que parlava doncs, que aquestes xifres han augmentat de violència en el sector turístic d'alguna manera, però també perquè una tasca molt, molt, que s'ha de posar damunt la taula, que les dones també s'han empoderat i també denuncien més, no? O sigui, tenen com aquesta força que vosaltres des del Plusvalua Dones ho porteu remarcant des de l'inici, no?
Sí, afortunadament, o sigui que aquesta és la tasca més gran de totes.
Aquesta conscienciació.
Sí. De que, sobretot, denuncin, de que no tinguin por, perquè cada vegada tot el que són les administracions i el sistema està més preparat i al seu costat.
Daniela, hoy también hablando desde el punto de vista turístico, ¿no? ¿Cómo el turismo puede contribuir al liderazgo femenino?
El turismo es una muy buena puerta de entrada para las mujeres jóvenes, por ejemplo, para las mujeres, para inmigrantes también, para gente de poblaciones rurales. Hay mucha flexibilidad. Piensa que aquí en España el turismo está compuesto por pymes, básicamente, por claro. Lo cual es un gran, también para el autoemprendimiento es un gran potencial. Y de hecho hay iniciativas muy interesantes que se están haciendo a niveles de los diferentes barrios. Por ejemplo, ayer se presentaba a la tarde desde Ethnic en Poblenou, todos los diferentes cosas que están haciendo por un turismo sostenible, responsable y muy ligado a la comunidad local. Entonces hay muchas iniciativas muy interesantes allí, desde la Sala Beckett, por ejemplo, u otras iniciativas que son del marco ocio y turismo y donde las mujeres pueden tener ahí muchísimo potencial de desarrollo.
Ens parlaves d'aquestes polítiques públiques que ja fa anys que es demanen. Realment, quines podrien impulsar per fer avançar la igualtat real, Daniela?
A ver, por dónde voy a respirar, a ver por dónde empezamos.
Claro, porque una cosa es la teoría, la otra la práctica, Somi.
Claro. A ver, lo que es muy importante ahora es realmente que se ayude al sector en general a reactivarse. Si hemos dicho que las mujeres son gran parte del sector, y este es un sector que ha sufrido mucho y que ha tenido muy pocos apoyos ahora en cuanto al COVID y todas sus consecuencias. En otros países se ha hecho de forma muy, muy diferente. Y esta es una de las cosas que es un reclamo que se está haciendo para que estos hoteles que comentábamos antes, otras empresas, puedan volver a reabrir. Así que esto sería fundamental. Y hay, en estos momentos, hay fondos para ello.
Daniela.
Fundamental y básico.
Totalment. I quin seria el rol? Qual seria el rol de les universitats, no? Justament tu estàs en una universitat davant del turisme, no?
Bueno, nosotros estamos muy implicados, por un lado, lógicamente, en lo que sería la formación. Uh-huh. Piensa que en las carreras de turismo tenemos mayoritariamente mujeres, entonces estas mujeres en el aula necesitan, por un lado, ver referentes, por el otro lado, realmente empoderarse, lo que comentábamos antes, desde bien jóvenes, ver que hay muchas mujeres líderes que lo están haciendo muy bien, y también estamos investigando sobre ese tema. Hemos estado colaborando, por ejemplo, con Fiturnex, que ha sacado un informe muy interesante de diferentes iniciativas que empoderan a las mujeres, que recomiendo, el informe del 2021 que se presentó en Fitur, que está específico sobre género, sí. Y está realmente muy bien. Y luego todo lo que sería más transferencia y divulgación, nuestro modelo apuesta por un turismo responsable y sostenible, y ahí estamos en todas las mesas presentes para intentar contribuir desde la universidad a esto.
We'll be right back.
escoltant el Plusvalva Dones aquí al matí a Ràdio Estel de la mà de Mireia del Pozo. Ens ho anunciava la Mireia, que avui tindríem doncs, una connexió molt especial. De fet, ja la tenim a l'altre costat del telèfon, Yolanda Piedra, presidenta de Clúster Marítim de Balears i Catalunya, que la connectem, Mireia, des de Madrid, no?
Des de Madrid, absolutament.
Yolanda, sí, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Explica'ns una mica, perquè la Mireia ens ha fet cinc cèntits, et trobes en aquesta trobada europea, no? Què està passant ara mateix?
Pues mira, acaba d'intervindre la FAO GFSM, que és la Comissió també de Pesca del Mediterrani. La FAO, com sabeu, és una organització de Nacions Unides i en aquest cas és la d'alimentació. I bueno, el veritable problema que existeix és com, d'alguna manera, les dones també contribuïm a que sectors com el sector primari faciliten i contribueixen amb el seu esforç a que l'aliment arribi a tot arreu. S'estava parlant i s'estava reflexionant que, a més, les dones ho fem de manera sostenible. Posem en valor també l'economia circular. I també es parlava d'una cosa que la Daniela ha mencionat, el turisme, la participació de la dona en el sector turístic, però no en aquest cas el turisme com ella l'enfatitzava, sinó amb activitats relacionades amb la pesca, com és el pescaturisme o l'agroturisme en el sector de l'agricultura.
Moltíssimes gràcies a Yolanda Piedra. Nosaltres li hem de donar les gràcies realment perquè és una participació molt especial que estigui avui al Plusvalua Dones.
És un luxe, Yolanda, que estiguis aquí amb nosaltres en directe perquè sabem la bogeria que és sí. Estar a Madrid amb tot això, que és estar coordinant, perquè ets la coordinadora de tot el...
Soc la coordinadora del grup d'igualtat de tot el Mediterrani. Sí. I de fet, ara continuarem parlant de la successió. Un dels problemes grans que hi ha en determinats sectors econòmics és com les dones se les aïlla amb les empreses perquè succeeixin a l'empresa familiar. I també
això és una de les grandíssimes problemàtiques. I aquí a Catalunya està passant molt.
I parlarem també de Blufasma, que perquè el gran event de la Comissió Europea vindrà a Barcelona de la nostra mà. I a Madrid estic no per això, sinó perquè, a més, ara amb la secretària d'Estat i el Clúster Marítim Espanyol celebrem l'homenatge a un sector tan tradicional com és el de la pesca.
Doncs escolta, celebreu, moltíssimes felicitats i gràcies per ser-hi. I és, a més, un honor per nosaltres que siguis una plusvàlua dones de les que sempre estan al darrere, no normalment aquí visible, sinó de les que estan al darrere picant pedra.
El plaer és meu i l'honor és meu, com sempre, Mireia.
Jo us estava escoltant també i dic que és plusvàlua dones.
Hombre!
Yolanda, a la tertúlia que estarà també s'incorpora la Olga Ortiz. Olga, déu-n'hi-do amb la situació dona i turisme, eh?
Déu-n'hi-do perquè... Només que naveguis una mica i busquis una mica d'informació, et dones compte que representem, les dones, el 60 o el 70% de les treballadores del sector turístic. I la dada que ha donat la Daniela, que té raó, és que només el 25% arriben a ocupar llocs de lideratge.
Sí.
Ja sé que a vegades sembla que anem repetint aquestes coses i diuen, però si les dones ja estem o podem arribar on vulguem. Doncs no, perquè les xifres no enganyen i les dones no arribem. Ara m'estava llegint una entrevista ahir de la Harriet Green, que és la CEO de Thomas Cook, que deia que ella quan va estudiar a Deusto, perquè va estudiar per aquí, dels 100 alumnes, 80 eren dones. I ella ha vist com en el sector turístic les dones cobren un 10 i un 15% menys que els homes, però és que, a més, el que més m'ha cridat l'atenció, que això ho podem comprovar si coneixem amigues que treballen en el sector turisme, que el 63% d'aquestes dones treballen a temps parcial versus el 36% dels homes. O sigui, el sector turístic no només ha estat tocat per la pandèmia, sinó és un sector que tampoc ha donat cobertura a les dones, des del meu punt de vista.
Tens tota la raó, Olga, perquè és un sector, des del punt de vista laboral, on hi ha moltes altes i baixes al llarg de l'any. I, per una altra banda, doncs, també aquestes reduccions horàries no volgudes, a tenir en compte aquest tema, no volgudes, sinó imposades.
Aquí anem, que no és volgut, és imposat, perquè les dones moltes vegades no només treballen als seus jocs o professions, sinó també s'han d'ocupar de la casa, i això és una realitat. I a qui no li agradi escoltar, que no ho escolti, però és que és una realitat.
I que afecta econòmicament.
Home, clar que afecta.
clar que afecta, i econòmicament afecta a les dones, que es veuen mermades en les seves capacitats laborals per acudir a ajudar o estar pendent de la família. Això es repercuteix directament a l'economia.
Clar, totes aquestes problemàtiques que ens expliquen la Olga, la Yolanda, Daniela, com ho afecta psicològicament a les dones, no?
No, claro, afecta mucho lo que decía, lo que comentaba Olga del sector turístico, ¿no? Es un sector muy estacional, con mucha inestabilidad, un sector de mucha contratación parcial, como comentaba Mireia también, un sector con el techo de cristal que mencionábamos antes, muy presencial, que exige mucho a nivel de presencialidad también, y todo eso afecta y mucho, porque realmente es un sector muy vocacional, que engancha muchísimo, donde la gente está muy feliz trabajando, y no poder desarrollarte en plenitud afecta.
Mireia, aprofitant doncs, que tenim a la Yolanda Piedra, et sembla si que ella ens ha apropat una mica la realitat, no? Yolanda, què està realment passant en aquest moment a Europa, tu que estàs també en aquesta trobada europea a Madrid?
Bueno, el que estem discutint o analitzant, parlem, diguem, de dialogant i negociant, és dels fondos FAMPA, sí, que són uns fons per a tot el sector mar, d'alguna manera, els sectors mar, quins van a potenciar i empoderar les dones. A mi, bueno, ara acabava de sentir, no diré noms, però una intervenció que deia l'activitat econòmica de los hombres i el rol de les mujeres. I nosaltres no fem activitat econòmica, no?
Clar.
Espero la intervenció de la Comissió Europea. La DG Mare encara no ha intervingut, a veure què ens diu. I jo tampoc he fet les conclusions perquè no s'ha acabat el focus group que coordino. Però, òbviament, el que ens interessa és com fem possible empoderar les dones, que els temes de successió siguin una realitat. Una dona està tan o més capacitada que un home per dirigir una empresa, sigui en el sector que sigui, perquè, com molt bé abans deien, estem molt ben preparades, traiem millors notes a les universitats, i aquest és l'element o l'escoll més important per mi, com els fondos van empoderar i a posar en valor aquest treball invisible que en alguns sectors fem les dones.
Yolanda, situant en un context europeu, ara fa 2 setmanes, des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa estàvem en el Parlament, estàvem a Brussel·les, i les darreres dades després del Covid han estat donades pel propi Parlament Europeu i estàvem allà. 75% de les dones declaren haver sofert assetjament sexual en l'entorn professional. 75% ara, en aquests moments, a tota Europa. Una de cada 3 dones pateixen violència física o sexual i 50 dones estan assassinades cada setmana per violència de gènere. Això ens ha portat a actuar de forma contundent i a demanar que el Parlament Europeu consideri un delicte a tota la Unió Europea el fet de la violència de gènere, un delicte particularment gran. Com bé saps, Yolanda, és una de les poques vegades on tot el Parlament ha estat d'acord i, si tot va bé, abans de final d'any s'ha compromès la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, realment serà i hi hauran totes aquestes mesures, Mercè, perquè és que realment això no pot continuar.
I, de fet, l'equiparava amb terrorisme, fins i tot.
Així és. S'ha equiparat a tràfic de persones, drogues, armes i terrorisme.
Mireia, se'ns ha passat el temps volant. Jo crec que aquest tema l'hem de tractar un altre dia. Tu decideixes, el plusvalor a dones, perquè ha donat molt de sí. Ens hem quedat amb ganes de saber més. Ara mateix, a 2 minuts, ja arribem al punt de les 12. Aquí al matí a Ràdio Estel, a l'espai plusvalor a dones. Primer de tot, acomiadar doncs, i agrair la col·laboració de Yolanda Piedra des de Madrid. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Un plaer i sempre a la vostra disposició.
I Mireia, ja per acabar, conclusió final, què trauries en un minut? Ja sé que és demanar-te molt, però...
Doncs que les pressions són moltes, però que estem anant més lentament de lo esperat, però estem anant, que és l'important.
Doncs moltíssimes gràcies a Mireia del Pozo, també a Daniela Freund, Olga Ortiz, també gràcies a totes dues.
Gràcies.
Gràcies.
Mireia, ara sí, mira, ens queda un minut. Aprofito per dir-te, avui és dijous, ja no et vull preguntar què faràs el cap de setmana perquè no acabaríem, jo crec que arribaríem al final del programa.
No. Mira, ara ens n'anem, la Daniela també va cap allà, cap al WE, al Women Evolution, al Congrés, que ja n'hem parlat moltes vegades, per tant, sisplau, us podeu connectar online, womanevolution.com.es, i ara en aquest moment no me'n recordo, que no tinc els papers, i sobretot totes aquelles emprenedores, empresàries, autònomes que us heu vist afectades pel Covid, per favor, apunteu-vos al Dona Reinventa't, www.ascede.com, Ascede, que teniu ara, que comença el programa bueno, per la Generalitat, per tot arreu, que us en sortiu d'aquesta crisi.
Gràcies, Mireia. Fins aquí el Plusvalua Dones d'avui. Nosaltres ja arribem al punt de les 12.
Els dimarts i dijous, a 11:45 al matí a Ràdio Estel, Plusvalua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, Conell i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.